Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja tenim aquí un clàssic del mes de juny. D'aquí 24 hores, la selectivitat torna. Una selectivitat que l'any que ve viurà possiblement canvis importants. El Ministeri d'Educació ja ha comunicat a la Conferència de Rectors Universitaris d'Espanya la paralització de la tramitació de la reforma de la nova selectivitat que anava a entrar en vigor al juny de l'any que ve. Els rectors de les universitats havien exigit a Educació que es comencés a aplicar un any més tard, el 2025, una cosa a la qual el Ministeri s'ha negat. Els temps en els quals s'han d'aplicar les mesures d'aquesta nova llei, que ja eren ajustades, es compliquen encara més a causa d'aquest avançament electoral que hi ha hores d'ara i la paralització d'aquesta reforma. Després de la formació del nou govern, serà urgent que es tramiti aquest reial decret perquè sigui entès tant per professors com també pels alumnes. Les associacions de pares han transmès la preocupació per l'any que els espera tant a pares, mares com a fills a nivell escolar i alerten que es continua jugant amb el futur dels joves amb tanta incertesa i tants canvis de llei i tants canvis de governs. Una de les majors preocupacions d'una part de l'alumnat és que hauran de triar les assignatures de segon de batxillerat sense saber com ponderaran a la pròxima selectivitat. Aquestes ponderacions, recordem-ho, són els coeficients que modificaran la nota de cada alumne en funció de quin grau universitari pretén entrar. I des de la vessant dels professors, els sindicats ja han transmès també el seu descontentament amb el govern central i amb l'aplicació d'aquesta reforma, ja que per ells és una mostra més de la inestabilitat del sistema educatiu espanyol i consideren immoral que els alumnes de segon de batxillerat comencin el curs, el pròxim curs, sense saber com serà la prova del 2024 per poder entrar a la universitat. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i com sempre a aquesta hora repassem en titulars més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho fem en companyia de la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Explica'ns l'actualitat d'aquest matí i aquestes altres notícies que ara ens comentes.
Doncs un jutjat ha condemnat l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracán, a 4 mesos d'inhabilitació i 1.800 euros de multa per l'1 d'octubre. La jutgessa l'ha considerat autor d'un delicte de desobediència en greu. I ha estat absolt l'acusat d'abusar de menors en una mesquita de Vic per defectes de forma en la instrucció del cas. L'Audiència de Barcelona ha recriminat al jutjat que interrogués l'investigant 10 mesos després d'obrir la causa i la Fiscalia i l'acusació particular li demanaven més de 42 anys de presó per abusos i exhibicionisme. A tot això informem també que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 39 anys que estafava dones que coneixia a través d'aplicacions de cites. El detingut establia una relació sentimental amb les víctimes i els hi demanava diners que mai retornava. La primera li va deixar uns 4.000 euros i la segona 600 euros. I a Lleida, detinguda també una dona relacionada amb la mort violenta de la seva filla de 12 anys a Romania. Els Mossos la van localitzar a Alpicat i els fets van tenir lloc el passat mes d'abril amb la implicació també de la seva parella. I seguim parlant de detencions perquè en aquest cas una dona de 32 anys ha estat detinguda per la mort violenta del seu pare Sant Adrià del Besòs. L'home tenia 67 anys i els fets haurien tingut lloc la matinada d'aquest dimarts al domicili de que la víctima i la presumpta agressora compartien. Acabem també avui explicant que a Badalona torna a demanar canvis urgents a la llei del menor després dels nous casos de violacions grupals. L'últim va tenir lloc dissabte a la tarda quan presumptament un grup d'entre 6 i 7 adolescents, entre els quals la parella sentimental de la víctima, van agredir la noia. I la setmana passada els Mossos també van detenir 2 menors presumptament implicats en una altra agressió sexual a una menor, en aquest cas al centre comercial Màgic de Badalona. Pel que fa a aquest últim cas, l'Ajuntament ha ofert tots els recursos municipals a la víctima i a la família i ha iniciat els tràmits per personar-se com a acusació popular.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dimarts amb temps tranquil aquest matí, mentre que a la tarda tornen a créixer les nuvolades amb xàfecs al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i comarques de l'interior de Girona i Barcelona. Localment poden descarregar fort amb tempesta i calamarsa i també pedra. Les temperatures sense canvis i força agradables. Mireia Camats, explica'ns com està la xarxa viària a les d'ara. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara encara hem de destacar algunes incidències que dificulten les circulacions. Comencem situant a l'autovia 2, aquesta via estreta del Bruc en sentit Barcelona per un camió volcat. Es fan desviaments per una via lateral. Tot i així, hi ha 1 quilòmetre de retenció en sentit Barcelona. Més de retruc també hi ha un carril tallat al Bruc en sentit Lleida pel mateix motiu i hi ha intensitat en aquest tram. Per tant, demanem extrema la prudència. A l'autovia 2 hi ha 3 quilòmetres de retenció de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida Lleida per un camió volcat que ja s'ha pogut retirar. També destacar-vos que la C32 hi ha intensitat a Esplugues en sentit nord, a la C58 trànsit intens també de Montcada a Ripollet en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda del Lodudín hi ha retencions entre Esplugues i Hort en sentit Besòs, i la ronda litoral hi ha retencions entre la zona franca i la Barceloneta, i també a Bonpastor en sentit Besòs, i de Rambla Prim al Port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Ivars de la Noguera, a les comarques de Lleida, continua la festa Rave, que des de dissabte aplega unes 400 persones, la major part estrangeres. La festa s'està donant a terme a la zona de l'Horta de Boix, a l'entorn del pantà de Santana. Els assistents a la Rave no ocasionen molèsties perquè és una zona no habitada, però sí que malmeten tota la zona on es desenvolupa la festa. Els Mossos han explicat que no preveuen desallotjar l'espai i s'estimen més esperar que els assistents vagin marxant pel seu propi peu. Anem a buscar l'última hora amb el Sergi Toran. Endavant, Sergi.
Sí, els Mossos mantenen un operatiu per evitar la entrada de més participants a la zona del pantà de Santana, on hi ha concentrades unes 400 persones en un campament de 150 furgonetes, camions, cotxes i autocaravanes procedents majoritàriament d'Itàlia i França i també d'Alemanya, Portugal i Holanda, entre d'altres països. La majoria ha entrat en aquesta zona boscosa de difícil accés per un terreny agrícola propietat de Ramon Gasull, un pagès d'Ivars de Noguera desesperat per l'actual situació.
Tenim molts problemes i ara ens ha faltat la fauna humana que tenim. I han agafat un camí alternatiu per la meva finca, estan pujant i baixant, m'han trencat rames de fruiters, m'estan arrencant 2x3 la sirga, una part de color gris se m'ha fugat contra jo, amb dos persones a dintre, els he tingut de deixar passar cap dintre la finca, ja no vull tornar més a la finca perquè Mossos no m'acompanyen en aquests moments i em sentiu indefens.
La localitat d'Ivars de Noguera, terme municipal on es produeix la festa, està a uns 5 quilòmetres de la mateixa. Els veïns no escolten la música per la distància, però Eduard, veí d'aquesta localitat, ha reconegut a COPE Catalunya i Andorra les molèsties del primer dia i reclama autoritzacions legals.
I sí que es va muntar un tap molt gran i a la nit es van fer capitar tots els furgonetes i això. Si estigués regulat d'alguna manera, ja no hi hauria hagut cap problema, no? O sigui, des del primer dia que van intentar els Mossos de que no passessin, doncs si això hagués estat autoritzat, suposo que no haurien tingut cap problema, haurien pogut muntar la festa i ja està.
D'altra banda, quatre Mossos continuen de baixa dels 5 agents ferits quan un camió de matrícula italiana els va investir a la matinada del diumenge al control que havien muntat per evitar més vehicles a la Rave. Es van arrestar els dos ocupants del camió, però altres participants que anaven darrere d'aquest vehicle van baixar dels seus cotxes i armats amb barres de ferro van atacar els policies i un dels arrestats va poder fugir. L'únic que detingut hores d'ara és un home italià de 29 anys i els Mossos tenen identificat a tant l'home que va fugir com altres implicats a l'agressió. També s'investiga qui són els organitzadors d'aquesta festa il·legal que es va convocar via xarxes socials.
Gràcies, Sergi. Ja falten poques hores perquè comencin els exàmens de la selectivitat. A Catalunya les proves s'inicien demà a partir de les 9 del matí. S'hi presenten uns 41.000 estudiants aproximadament, tot un rècord, i podrien ser les últimes amb el sistema actual. Si estàs pendent d'aquesta selectivitat, nosaltres avui estem explicant horaris i dates dels exàmens i com t'has de preparar psicològicament i físicament per anar el més ben preparat possible. Per sort, aquest any no tindrem polèmica lingüística, ja que abans de començar les proves, els alumnes hauran d'indicar en un full anònim en quina llengua en volen rebre els enunciats, ja sigui en castellà, català o aranès. Aquest matí, a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, hem parlat amb la Carlota, que ja porta dies preparant els exàmens de demà i sembla que els afronta amb relativa tranquil·litat. És així, Yolanda Canales?
Els afronta amb tranquil·litat perquè diu que s'ha estat preparant els últims 2 anys a l'escola i, a més, fa només una setmanes va acabar els exàmens finals, amb la qual cosa només ha hagut de repassar el temari aquests dies i no començar pràcticament des de zero.
Bueno, és que jo ja porto 2 anys amb l'escola, que ja estic bastant preparada perquè fent exàmens i tal, pues, ja ho tinc bastant tot assumit, els conceptes i tot, i a més, fa 2 setmanes o així vaig tenir els finals, que era com una pràctica de tot, perquè eren exàmens tots seguits de tot el temari que entres a l'activitat. Llavors, ara el que em tocava era només repassar. Llavors, no estic tan agobiada com estudiar tot el temari en 2 setmanes, que no em dona temps.
Demà la Carlota comença els seus exàmens amb llengua castellana i literatura i continuarà amb el de llengua estrangera. A la tarda serà el torn de les matèries de modalitat i dijous començarà amb història. Ella vol estudiar enginyeria industrial a l'UPC. Vol treure un 11 o més de nota a la selectivitat per anar més tranquil·la i garantir-se que pot entrar encara que pugi la nota de tall. Per arribar fins aquí, això sí, ens ha dit que el cafè ha estat un company habitual i també ha fet aturada sovint per no agobiar-se.
El cafè és l'únic que estic bevent ara aquests últims dies. Tot el dia amb cafès. A veure, és que jo faig bastant descansos. A més, la setmana passada no vaig estar tot el dia a casa ni a la biblioteca, sinó que anava a l'escola, anava a classe, em feien repassos als profes, després anava a prendre alguna cosa al bar amb els meus amics. I no era tota l'estona constantment ficant conceptes al cap perquè no podria, la veritat.
I la Carlota també explica que els professors els han calmat. Sí, són 3 dies molt intensos, però es passen ràpid.
La veritat és que al meu curs estem bastant relaxats tots. Els professors ens han calmat i ens han dit que tranquils, que són 3 dies molt intensos, però es passen molt ràpid i no et dones ni compte.
I com la Carlota, uns 41.000 alumnes passaran les proves d'accés a la universitat a partir de demà. Dels que es presenten, un 95% aproven i més d'un miler treuen més d'un 9 de nota.
Ja tenim com cada any a sobre la selectivitat aquí mateix. Hem escoltat com l'afronta aquesta revàlida, aquesta noia. Ara volem conèixer-la, volem explicar com s'han de preparar els nois i noies el dia de l'examen, que és demà dimecres, dijous i divendres. Qui en sap molt és el senyor Ramon Novella, que és professor de Psicologia de la Universitat Abat Oliva Ceu. Ramon, molt bona tarda, eh?
Molt bona tarda a tothom.
I gràcies un cop més per acompanyar-nos. Anem a desgranar una mica situacions que es poden viure, doncs, o que poden viure els estudiants a partir de demà. Per exemple, Ramon, com hem de fer front a la por, suposo que hi ha por a l'examen, i sobretot a l'ansietat, no? Com plantem cara a l'ansietat moments abans d'entrar a l'aula per fer l'examen?
Pues sí, evidentment és molt natural que els alumnes estiguin nerviosos, que puguin estar patint en aquests moments. Aquí, sobretot, el que els hem de transmetre a famílies i professorat és la màxima tranquil·litat possible i la seguretat de que van a fer unes proves per les quals estan molt ben preparats. És a dir, portem com a mínim aquests 2 últims anys de batxillerat amb el dia a dia preparant aquestes proves. El batxillerat està especialment enfocat a accedir a la universitat i, per tant, al poder fer aquestes proves. Per tant, els hem de transmetre sobretot la tranquil·litat i la seguretat que estan molt ben preparats i ja han fet aquest tipus de proves a nivell de simulacres al centre de cara a poder fer-la amb total garantia.
I sobretot estar confiat en les teves possibilitats, no? Deixar, podríem dir, una mica de costat els pensaments negatius que puguis tenir, allò de no he pogut d'estudiar, no he pogut estudiar tot, no em recordaré d'això, vull dir, apartem una mica i estigues segur de tu mateix, no? Per donar el màxim quan et seguis a la taula
això
de l'examen, no?
Això mateix, els hem d'ajudar a tenir aquesta seguretat i sobretot aquesta també confiança en ells mateixos de que ho poden fer i de que el resultat està garantit de que segur que ho poden fer bé. És veritat, és normal que qualsevol nen o noi amb aquesta edat, quan arribi aquesta prova, doncs estigui patint i estigui nerviós. I és una prova externa, i a part es juguen moltes coses a nivell d'accedir al grau que ells desitjaven, però sobretot doncs això, no? La tranquil·litat i la confiança de que realment ells ho poden fer.
Hi ha coses claus que val poder tenir la pena, val la pena recordar abans de l'examen, no? El dia abans poder millor descansar, estar una mica tranquils, intentar desconnectar, a la nit fer una repassada general de les proves que dones el dia següent. Això són elements a tenir en compte, Ramon?
Sí, molt en compte. És molt important que ells descansin i que també alhora s'alimentin com ho fan habitualment, l'esmorzar abans de sortir de casa. També és molt important que gestionin molt bé el temps. Pot passar que al metro o a l'autobús es pugui haver qualsevol tipus de dificultat. Per tant, és molt important controlar molt bé els temps, perquè si no, el contrari provocaria nervis i angoixa.
Si arribes just.
I després, i descansar. I també ser ells. Això és molt important. Ho dic perquè a vegades en aquest moment hi ha nanos que els plantegen doncs em vaig a prendre més cafès dels que prenc habitualment o algun tipus de beguda d'aquestes
energètiques.
Per tant, hem d'evitar qualsevol cosa que no estigui dintre del dia a dia o de la rutina de qualsevol noi o noia.
Vull dir que esmorzar bé i no abusar ni dels cafès ni de begudes energètiques, que és una bona recomanació. I a l'hora d'anar a l'examen, portar-ho tot, no? Vull dir, el DNI, el paper de la matrícula, anar preparats també amb un parell de bolígrafs per si de cas, i un rellotge, és convenient de portar un rellotge? O pot arribar a agobiar un rellotge a l'hora de fer un examen?
A veure, és convenient. L'únic, a les aules hi ha un rellotge general on un pot anar mirant com anem de temps, i també alhora el professorat anirà avisant doncs, si portem 30 minuts o portem una hora o queden 20 minuts. Per tant, no és tan important això. També és cert que a les proves de selectivitat determinat tipus de rellotges o algun tipus de dispositiu no els deixen tenir dins de l'aula. Per tant, l'important del rellotge és, sobretot, no capficar-se ni estar obsessionat amb el tema del temps.
Clar. I en aquesta situació de no capficar-se i no estar obsessionat, això de fer grupets abans i després de les proves, tu ho recomanaries o és millor estar tranquil, anar per lliure i fer la teva?
Bueno, a veure, sempre, diríem, el grupet anima. Yeah. Per tant, és el més natural, és el grup de companys que han estat durant tant de temps junts, és molt normal que al principi pues, acabin de fer alguna repassada, que després facin algun comentari de com els ha anat la prova, de què han contestat. Per tant, home, també compartir amb altres companys jo crec que també és molt positiu.
I tu que ets professor, suposo que una bona recomanació als alumnes quan van a un examen és, escolteu, llegiu bé les preguntes, amb atenció, presteu el màxim d'interès possible, contestar-les i, sobretot, no quedar-nos aturats si hi ha una pregunta que no coneixem, no?
Exacte.
Continua avançant.
Sempre el que recomanem és que durant els més o menys 5 minuts primers de la prova que facin una ullada de tot allò que pregunta. Són proves que tenen dues opcions i també hi ha unes maneres de contestar, què és el que puc contestar, què és el que no puc contestar. I per tant és molt important que en un primer moment l'alumne situï quina prova té, quins autors li pregunten de no sé què, quin tema entra. I per tant amb això ja tenir el criteri de quina opció pot contestar i enfocar l'examen a partir d'aquí. És el que tu comentaves, hem de començar per allò que és fàcil per l'alumne, que pot donar-li seguretat a la resta de la prova, i allò que és més complicat, doncs poder deixar-lo per més endavant i anar contestant, però sobretot la màxima tranquil·litat possible.
Clar.
Això.
I un altre element important, Ramon, m'imagino, fer bona lletra, que això a vegades és complicat per segons qui, i les faltes d'ortografia,
sí,
que és importantíssim,
en
veritat.
Hi ha els aspectes més formals a la prova que són fonamentals. Una bona lletra, és a dir, una bona cal·ligrafia, una bona presentació, el tema dels marges, el tema del interlineat de les lletres, bueno, i a part del tema ortogràfic i a nivell d'expressió. Això és molt important, que l'alumne pues, sempre faci un repàs abans de lliurar l'examen, que es fixi bé amb el que ha de contestar. Hi ha moltes preguntes que els hi posen un tope de paraules amb les que poden contestar i l'espai adequat al full de l'examen. Bueno, per tant, tot això és molt important que ho tinguin molt ben supervisat.
Molt ben. Esperem i confiem i desitgem que els hi vagi a tots els nois i noies molt bé les proves de selectivitat que comencin demà i que t'hagin escoltat els consells que els has enviat, que sempre són positius i molt interessants. Ramon Novella, professor de Psicologia de l'Abat Oliva Ceu. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort també.
Molts ànims a tots els nois i noies que demà faran aquestes proves.
Doncs queda dir molta sort i molts ànims als nois i noies que demà s'afronten a les proves de selectivitat. Qui van passar la selectivitat són els polítics, els municipals, els passats eleccions municipals. Doncs després d'aquestes eleccions municipals del 28 de maig s'ha parlat molt i molt de la majoria absoluta del popular Xavier García Albiol a Badalona i de que Manuel Reyes només li falta un regidor per aconseguir la Castelldefels. Però a Catalunya i a d'altres localitats, potser no tan importants, però on el Partit Popular ha aconseguit situar-se com la formació guanyadora. A parlo de Gimenells a Lleida, de Monistrol de Montserrat al Bages o Pontons a l'Alt Penedès. Ens situem en aquesta darrera població. Allí els populars han aconseguit renovar majoria absoluta i consolidar-se en el govern que ja fa força anys que controla. Exactament, Yolanda Canales, des de fa quan?
Des del 1999, primer amb Lluís Caldentell, des del 2018 amb Josep Tutusaus, que explica que el seu èxit rau en la gestió, seguretat, neteja i tenir els comptes de l'Ajuntament endreçats. I, sobretot, estar al costat de la gent. Ha posat com a exemple el fet que durant la pandèmia l'Ajuntament estigués obert tots els dies durant 12 hores o que des del consistori s'habilitessin crèdits sense interessos per ajudar aquells ciutadans que no cobraven a temps els ERTEs. Tutusaus deixa clar que posa el consistori al servei de la gent, no de la política.
La nosaltres, la gent del PP, no posem els ajuntaments a disposició de res. De res que no sigui dels ciutadans. Jo no estic aquí a proposar el meu ajuntament a disposició ni de la independència ni de la independència. L'ajuntament, complim la llei, complim les normes i ens dirigim a la gent. I això és el que té èxit. Sigui del Partit Popular o sigui del partit que sigui.
Però també hi ha reptes importants, com fer front a la sequera. En aquest sentit, Tutusà us recorda que la Generalitat no ha destinat ni un sol euro als ajuntaments per tal de pal·liar els seus efectes i cada consistori, diu, s'ha espavilat com ha pogut.
Recordem que els pressupostos de la Generalitat d'aquest any, les inversions per sequera són 0 euros, per tant, ens hem tingut que espavilar cada municipi, en aquest municipi mai havíem patit sequera, ara anem ara patint sequera, doncs hem tingut que fer un projecte amb una enginyeria per buscar aigua, l'hem trobat, tenim el projecte per fer un pou, que se'ns acabin aquests problemes, i estem fa 6 mesos esperant el permís de l'ACA, que simplement té que signar el permís per fer-lo. I arribarem a l'estiu i poder no l'haurem pogut fer.
També diu que els petits pobles estan oblidats per la Generalitat, que l'anomenada Espanya Vaciada també té la seva traslació a Catalunya. I en aquest sentit diu que una de les assignatures pendents és la del transport públic.
De Pontons a la comarca del Segrià, a Lleida, els pagesos d'aquesta zona se'ls acumulen els problemes. Quan encara continuen arrossegant la desfeta de la sequera, ara una forta pedregada que va caure ahir tarda ha castigat finques de fruita dolça d'algunes localitats d'aquesta comarca. Els danys es comencen a quantificar avui mateix i semblen importants, ja la boada.
Així és, a hores d'ara el que sabem és que la tempesta hauria provocat danys de fins al 85% en pomes i peres a l'Alguaire. Altres fruites d'os, com les figues i els paraguais, també s'haurien vist afectats, inclús els cereals. Cal destacar que es tracta del 5è episodi de pedregades que viu Ponent aquest 2023. Des de la COPE Catalunya i Andorra hem pogut parlar amb Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors, perquè ens expliqui com han estat aquestes primeres hores després de la tempesta.
El percentatge de mal on nosaltres creiem que hi ha més afectació és sota del que és l'aeroport Lleida-Alguaire. Després també una mica la zona de Vilanova de Segrià i finalment va desembocar a la Portella.
Pel dia d'avui torna a haver-hi avisos de pluja intensa al territori. Roquer explica que és molt difícil protegir-se d'aquest fenomen i demana ajuda a les administracions.
Demanar el màxim de suport a el que és la cobertura de les explotacions agràries, en aquest cas amb malla antipedra. L'únic que el cost d'una malla antipedra per cada hectàrea és de més de 15.000 euros i el que demanem a l'administració, tant de l'Estat com de la Generalitat, que doni suport econòmicament el màxim possible.
Aquesta tarda, des del Departament d'Acció Climàtic, s'informarà del total d'hectàrees afectades per la tempesta d'ahir al vespre.
Molt bé, Gisela, gràcies. Arriba el moment de fer una petita pausa per publicitat i després parlem de turisme, com es presenta la temporada. Sembla ser que serà un estiu d'autèntics rècords. Copsarem com està el sector dels hotels i també les previsions i cap a on ha d'anar el turisme, quin turisme vol Barcelona i, com no, quin turisme vol Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tot apunta que estem a les portes. Un estiu potent en matèria turística serà com els d'abans de la pandèmia. Aquestes són les previsions amb les que treballa el sector, que ha rebut amb expectació els resultats de les passades eleccions municipals i que poden suposar un gir en la política restrictiva i d'enfrontament amb el sector que ha mantingut l'encara alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. A COPE Catalunya i Andorra analitzem d'aquí un moment amb la consultora de turisme, Marian Muro, el model de turisme i de turistes que han de posar en el punt de mira Barcelona i Catalunya. Abans, però, arrere en COPE Catalunya i Andorra hem pres el pols al sector hoteler amb dues preguntes. Es confirmen les previsions d'una bona ocupació aquest estiu? Confien en un canvi de política turística amb la sortida d'Ada Colau de l'Ajuntament de Barcelona? Andrea Gavarró.
Manel Casals, director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, confia en que el nou consistori pugui atendre a les necessitats del parc hoteler de Barcelona que, segons ell, han d'anar d'acord amb el mercat.
Succeeixi el que succeeixi a l'Ajuntament, tothom a dia d'avui té més o menys clara aquesta situació de que si no som capaços de millorar les marques que ens venen aquí a Barcelona, el parc hoteler de Barcelona, la tipologia dels hotels, si no podem anar al que demana el mercat, doncs anem enrere.
Després d'unes pèrdues del sector d'uns 2.700 milions d'euros durant la pandèmia de la Covid-19, el director general del Gremi d'Hotels manifesta que, afortunadament, el gremi ara ja està en recuperació.
La crisi de la pandèmia realment pensem que la podem donar per tancada. Hem sigut els que realment hem passat malament a nivell econòmic. Hem estat pràcticament d'anys tancats, però ara podem dir que hem recuperat la normalitat més ràpid del que esperàvem i probablement també més del que esperàvem. En números molt similars en quant a turistes, potser lleugerament per sota, però molt similars, però en quant a despesa per turista en el local estem molt per sobre del que ens esperava.
Tot i això, destaca que el que es necessita des del gremi hoteler no és una altra cosa que afavorir la innovació i desenvolupament.
Depèn del moment, falten places, depèn del moment no falten places, si no estaríem al 100% tot l'any, però més que el concepte de faltar places, el que necessitem és seguir podent desenvolupar projectes singulars. Si no som capaços de treure aquests projectes que sí que apareixen a altres ciutats competidors nostres arreu del món, doncs el fet de no avançar ens fa anar enrere.
És per això que Manel Casals enfatitza en que l'objectiu apunta a trobar mecanismes per a millorar les marques que caracteritzen Barcelona i afegir valor a les experiències que ofereixen els hotels.
I ens escolta ara la senyora Marian Muro, que és exdirectora general de Turisme de la Generalitat, i ara la Marian és una de les consultores de turisme més importants de Catalunya i d'Espanya. Bona tarda, Marian, i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quan hem de parlar de turisme, jo sempre penso en la Marian Muro, i per això avui l'he trucada, perquè estem parlant de turisme a Barcelona, Catalunya. Barcelona ara mateix, Marian, està rebosant, està plena de turistes, han tornat a la ciutat. Crec que cada cop n'hi ha més. Això és bo, és menys bo, és dolent? Des de la teva vessant d'experta, com ho veus?
A veure, en primer lloc, jo crec que vinguin turistes a la ciutat és bo. És una activitat econòmica important per la ciutat. No és que visquem només del turisme, que m'agradaria remarcar-lo, perquè al final el turisme representa un 12% del PIB, per tant hi ha altres activitats, no estem per res davant una activitat de monocultiu, però sí que és cert que després de la pandèmia s'ha produït un esclat que és impressionant de moviments i de viatges. I Barcelona, que malgrat totes les situacions viscudes, és una marca que és absolutament potent i consolidada al món. Que nosaltres tenim que viure sempre en aquesta situació, jo crec que no és desitjable, que el que es té que mirar sempre és com podem arribar a l'equilibri entre els residents, entre els turistes i l'activitat econòmica, però, òbviament, per poder trobar aquest equilibri, la ciutat tindria que s'ho tindria que prendre de forma seriosa, no?
El... El perfil de turista, Marian, perdona que t'interrompi, que necessita Barcelona, segons la teva experiència, quin seria? Un turista de quantitat o un turista que es quedi més dies a la ciutat i que gasti més poder?
El que és important que vam començar a fer el turisme de Barcelona és la segmentació del client, no? Quin client és el que nosaltres volem? Un client que faci després a la ciutat, que consumi concerts, cultura, gastronomia, comerç, però també que sigui respectuós amb el nostre territori i amb la nostra ciutat. I això vol dir que vas a buscar uns targets molt específics del client que tu vols. Aleshores, la promoció en aquests moments ja no es tracta de fer promoció perquè vingui gent, sinó es tracta de fer promoció en aquells tipus de producte i aquells tipus de client que nosaltres volem per la nostra ciutat.
I el perfil d'aquest tipus de client, de turista que necessita Barcelona, quin és i cap on t'ha de mirar aquest Barcelona i Catalunya per atreure aquest turista que tu has apuntat ara mateix?
Nosaltres el que hem de buscar és una tipologia de client que té inquietuds amb el tema de la cultura. Barcelona és un aparador de cultura en el sentit ampli, des de la perspectiva ja dels museus que té, de Miró, de Picasso, de les commemoracions que estem visquent, però tot també el que és Gaudí, això continua inalterable com a pols d'atractiu de la ciutat. La nostra gastronomia, una ciutat que és la número 1 amb estrelles Michelin, a l'estil de vida, les dimensions de la pròpia ciutat, i jo crec que també Barcelona té que ser l'eix, no?, de poder esculpir part d'aquest turisme que ve, que és repetitiu, al voltant de tota Barcelona i el que és Catalunya. Perquè així som un país molt petit i que realment meravellós, amb una diversitat impressionant, però Barcelona té que ser de palanca per també distribuir tot el visitant que hi ve a la resta de Catalunya.
Ah, i l'objectiu per repescar aquests turistes, quin ha de ser? Europa, Àsia, americans? Quin creus tu?
A veure, el mercat americà és un mercat que és molt fidel a Barcelona. és un mercat molt important, perquè ve a Barcelona perquè li agrada, ve per fer turisme, però també a través dels creuers. Gràcies a això tenim les connectivitats que tenim amb els Estats Units, a l'aeroport de Barcelona. És un client que gasta diners i que és molt interessant. Àsia és una gran destinació de futur per al món, per a Europa. Barcelona està sumament ben posicionada, per exemple, davant Màlaga, Madrid, etc. O sigui, no hi ha color. Malgrat que nosaltres no som la capital ni tenim la connectivitat que té, per exemple, Madrid, el client asiàtic, la seva prioritat és Barcelona.
Perdona, Marian, se'ns acaba el temps. Dues ràpides qüestions per tancar aquesta petita entrevista. Amb els creuers, què s'ha de fer? Hem de mantenir els percentatges actuals o s'han de limitar, com demanava l'encara alcaldessa Colau?
No, jo crec que el que s'ha de fer és anar a un model que es prioritzi aquells creuers que fan estada a Barcelona i que no són parades d'unes hores. Això és un tema de planificació que es pot anar fent de forma paulatina. I, per tant, limitar, no sé, potser arribar un moment en què podem parlar de certes limitacions d'arribada en segons quins dies, que es concentra molta capacitat de creuers en aquells moments. Yeah. Però la tendència té que ser de creuers que fan estada a Barcelona, que tenen un impacte molt menor d'aquells que passen 2 hores, que surten mil de passatgers del vaixell, que tampoc fan un gran consum i tornen després al vaixell.
Però,
si em permets una cosa, tant això, tant que si poden anar als recursos turístics que es posen i que no pot entrar ningú. Tot això no es pot fer de forma com s'està fent anecdòtica. És a dir, aquesta ciutat necessita un pla estratègic on es valorin tots els conceptes que tenen que haver, que implica un pla estratègic de turisme, mobilitat, els recursos, l'oferta, la demanda, la competència desleal, té que fer amb Tàpius.
Clar, acabo ja, Marian. Ampliació de l'aeroport del Prat, sí, no, o apostes més per potenciar instal·lacions com Reus i sobretot Girona?
A veure, jo crec que una cosa no té per què... No, no és una elecció. Jo crec que el que nosaltres tenim és que potenciar la part de Renfe al 100% i després Barcelona, si vol optar com a país amb l'economia futura i el progrés futur, té que tenir una gran connexió. Aquesta gran connexió passarà sense cap mena de dubte per Àsia.
Molt
i per la llarga... I si nosaltres no hi som... Aleshores, hi seran uns altres.
Ens ho prendran. Ens ho prendran. Marian Muro, experta en turisme, gràcies per atendre la trucada de la cadena de Copa Catalunya i Andorra. Ha estat, com sempre, un plaer i un luxe escoltar les teves reflexions. Fins a la propera ocasió. Molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada som més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Mallori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5 Esports Cope, capítol 2 de Leo Messi.
Sí, dos, i preparat pel 3, pel 4, pel 5 i...
Va, titular d'avui.
Però, en fi, avui actualitzarem, sí, el cas Messi. Avui hem quedat amb l'economista Marc Síria, perquè l'economia és el que a dia d'avui fa que Messi no pugui tornar al Barça. Veurem si aquest problema es pot resoldre en el futur o no, tot i que la Lliga ha donat l'okay al pla de viabilitat del Barça. El gran problema, per això, més que el pla de viabilitat, és el fair play, que continua excedit. També amb l'Urana, Íñigo Martínez ja està a Barcelona, el central s'ha desvinculat de l'Atlètic Club, té un acord tancat amb el Barça, està pendent per això de que el puguin inscriure. El Barça, que ha disputat un partit amistós aquest matí al Japó, ha guanyat per 2-0 el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta. A l'Espanyol ja ha confirmat oficialment que no seguiran els cedits Álvaro Fernández, Pierre Gabriel, Vini Sousa, Denis Suárez i Dani Gómez. El Girona ha renovat a Gazzaniga fins al 2025 i en bàsquet estem pendents de que comencin les semifinals de la Lliga CB. Avui tenim Real Madrid-Joventut.
No us perdeu, com cada dia, Esports Cope 3 i 5. Bon programa, Joan.
Gràcies.
Tampoc us heu de perdre la linterna de la Montse Rodríguez. Bona tarda, Montse.
Què tal? Bona tarda.
La selectivitat que la tenim a sobre demà comença, però tu no parlaràs del que comença demà, sinó la que pot venir a partir de l'any que ve, veritat?
Ah, exacte, com serà la nova selectivitat, i ho parlarem amb el director de Graus d'Educació de la Universitat Abat Olivaceu, que ens donarà pistes de com serà. Sobretot, sort als que demà a les 9 del matí comencen aquests exàmens.
Sí, senyora, són 41.000 nois i noies que se la juguen tota una, eh?
Aviam.
I turisme és un altre dels eixos centrals de la programació d'avui de COPE Catalunya i Andorra. Amb quina perspectiva ho mires tu?
Mira, avui farà l'anàlisi del turisme que volem i el que tenim amb el professor de la UPF, en Joan Francesc Valls. Tot està a punt per aquest estiu potent, com deies tu, en matèria turística, però ens analitzarà una mica quin turisme necessitem realment a una ciutat com a Barcelona i també a la resta de Catalunya. Recordem que no només tenim a Barcelona, que hi ha més coses enllà.
Hi ha moltes més coses, però tot arriba a Barcelona i s'ha de saber repartir cap a la resta de Catalunya.
Correcte.
Ràpidament, alguna coseta més?
Mira, doncs, ràpidament, que la Federació de Productors de Begudes Espirituoses estan promovent un xec en regal de 10 euros a aquells nois entre 18 i 30 anys que marquin zero als controls policials.
Molt bé, tot això a les 7 de la tarda. Montse Rodríguez, bon programa.
Gràcies, Carles.
Continua ara migdia Copa. Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que interessa. Que vagi bé, adeu-siau.